Les 12 del migdia. Arribat aquest moment, contemplem Maria, la mare del ressuscitat.
Ràdio Estel. Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, passa un minut de les 12 del migdia. Us informen a Closa. El govern català fa una defensa de la pau europea en l'acte institucional del Dia d'Europa i molt especialment de la pau a Ucraïna. L'acte ha tingut lloc al Palau de la Generalitat just després que el president rus, Vladimir Putin, hagi acusat l'OTAN, d'on en són membre alguns països de la Unió Europea, d'haver començat una guerra contra Rússia. Des del Palau de la Generalitat, Judit Casellas, bon dia.
Bon dia, relats creuats mentre Putin acusava el bloc de la OTAN en països europeus d'haver començat una guerra contra la seva potència, el govern català amb el president de la Generalitat Pere Aragonès i la consellera d'Acció Exterior Victòria Alsina tancaven files amb la Unió Europea com a símbol de pau.
Sense pau no ens podem imaginar un futur de progrés i benestar que el conjunt de la ciutadania, que el conjunt de la humanitat mereix. I per això ens hem d'enfortir.
La invasió russa d'Ucraïna, de fet, ha posat de manifest que l'Europa dels 27, si no existís, estaríem en una situació molt diferent. Potser Rússia hagués arribat a les portes de Praga o de Budapest.
Aragonès no ha fet cap referència als casos d'espionatge, però sí que ho ha fet Alsina. Ha aprofitat l'ocasió per demanar a Europa que prohibeixi el programari Pegasus perquè creu que va en contra dels valors democràtics.
Gràcies, Judit. I en plan econòmic, el Sindicat de Comissions Obreres considera que l'enrocament de les negociacions amb la patronal per la pujada salarial té a veure més amb una qüestió política que econòmica. En una entrevista al programa El Matí de Ràdio Estel, el secretari general del Sindicat a Catalunya, Javier Pacheco, creu que per les patronals és molt difícil plantejar als empresaris que si no volen recuperar la clàusula de revisió salarial han de pujar els sous per sobre del 5%.
I si no hi ha clàusula de revisió salarial, aleshores no podem tenir aquesta lògica de pèrdua de poder adquisitiu. I ells no volen entregar la clàusula de revisió salarial. És un posicionament, jo penso, que és més polític que econòmic.
Segons Pacheco, les patronals s'equivoquen volent pactar increments salarials d'un 1,5%, perquè si hi ha una crisi de preus, el primer que es veurà afectat serà la demanda i, per tant, les empreses deixaran de guanyar diners si no faciliten als treballadors tenir capacitat de compra incrementant els seus salaris. Des de Comissions Obreres no descarten mobilitzacions si no s'avança en la negociació. I el secretari general de Junts, Jordi Sánchez, sobre el cas Pegasus, creu que s'han d'assumir responsabilitats, però defensa que les dimissions de la ministra de Defensa, Margarita Robles, o de la directora del CNI, Paz Esteban, no serien suficients. Ho ha dit en una entrevista a RAC1.
Si algú creu que posant el cap d'una persona, o de dues, o de tres, sobre la taula, aquest tema queda tancat, no només s'equivoca, sinó que fa un feble favor als principis democràtics i d'un estat de dret.
D'altra banda, Sánchez ha exigit als aspirants per liderar Junts que tinguin una mínima lleialtat de grup. Més notícies. Diferents associacions del sector immobiliari, com el Col·legi d'Administracions de Finques o el Col·legi d'Agents de la Propietat, han presentat un recurs contra la modificació del Pla General Metropolità que el govern d'Ada Colau promou als barris de Gràcia de Barcelona i veuen una limitació al dret de la propietat i creuen que ha de comportar una indemnització. En successos, un treballador del servei de neteja del centre logístic que IKEA té a Valls ha mort en ser atropellat per un altre empleat que conduïa el vehicle. Els fets han passat aquest dilluns cap a les 7 del matí. Segons avança l'Agència Catalana de Notícies, l'home hauria estat atropellat accidentalment. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació. I encara un apunt més, els Mossos d'Esquadra han detingut a Badalona una dona per colpejar reiteradament dos vigilants del metro amb la porra d'un d'ells. Els fets van passar a les estació de Pep Ventura diumenge al matí. Els Mossos van detenir la dona per un presumpte delicte de lesions i l'acompanyant ha quedat investigat. I ara els esports, en Xavi Toscano.
El porter del Barça, Marc-André Ter Stegen, s'ha entrenat amb normalitat aquest matí i apunta que tornarà a ser titular demà dimarts en el partit contra el Celta a 2:15 de la nit. El jugador va ser baixa dissabte contra el Betis per una indisposició que el va impedir viatjar amb l'equip i Neto va ser el seu substitut. De fet, Neto és qui no s'ha entrenat avui amb permís del club. Juntament amb el primer equip també s'han entrenat els jugadors del filial Jandro Orellana i Álvaro Sanz, ja que per demà el Barça no podrà comptar amb Sergio Busquets, que serà baixa per sanció. Pel que fa al bàsquet, la penya està cada cop més a prop de ser cap de sèrie als quarts de final de l'ACB i tenir així el factor pista a favor. Els verdinegres han superat aquest diumenge l'UQ en Múrcia per 71-83. Els verdinegres podrien assegurar-se dimecres una de les quatre primeres posicions si superen l'Obradoiro al Palau Olímpic. L'últim partit de la fase regular el jugaran dissabte a Vitoria contra el Baskonia. Encara en bàsquet, aquest matí l'entrenador de l'Uni Girona, Alfred Julba, ha confirmat amb un missatge a les xarxes socials que deixa de ser el tècnic de l'equip. Julba s'acomiada de l'Uni després de gairebé dues temporades en les quals ha aconseguit un títol de la Copa de la Reina i ha fet un paper més que notable a l'Eurolliga femenina. L'actual entrenador del Cadí-la-Seu, Bernat Canut, es perfila com a possible substitut. I acabem amb tenis en joc des de fa una hora. El partit de l'espanyol Alejandro Davidovich al Masters 1000 de Roma. El tenista de Màlaga s'enfronta en la primera ronda d'aquest torneig a Ilia Ivashka i de moment va dominant després d'endur-se el primer set per 6-2. El català Albert Ramos debuta aquesta tarda un obert de Roma que no juga Carlos Alcaraz, que després de guanyar el Masters de Madrid descansa per arribar amb les millors condicions físiques al Roland Garros. El proper gran slam de la temporada, Alcaraz, ha començat la setmana, recordem, com a sisè millor tenista del món.
Gràcies, Xavi. I ara us deixem al matí a Ràdio Estel, amb Olga Vallejo i el seu equip del magazín. Nosaltres tornem amb més notícies a la una.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel és podcast. És saber què pinten els suecs en el pop. És saber on acaba una proteïna i comença un hidrat de carboni. És descobrir l'autora clàssica Copet en literatura. I és educació, tecnologia que s'entén, psicologia de la bona, comunicació que funciona. Ràdio Estel és podcast i més podcast. Escolta'ls tots i tria el teu. Troba'ls a radioestel.cat, a l'app Ràdio Estel Oficial i també a Spotify. Coral Memorial, columbaris en parròquies. Un privilegi pels familiars que desitgin tenir a prop les cendres dels seus éssers estimats. Un espai únic, reconfortant, proper i més còmode que el cementiri per honrar la seva memòria. Coral Memorial, la millor elecció per mantenir viu el record. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. Al matí, a Ràdio Estel, amb Olga Vallejo.
Passen 9 minuts de les 12 del migdia. Al matí a Ràdio Estel estem molt contents de poder dir Carlos Bayona, molt bon dia.
Què tal? Molt bon dia!
Que contenta de que tornis a estar aquí amb nosaltres.
I jo que contenta d'estar aquí.
Bueno, i felicitats, perquè ja hem començat el programa dient que és el teu aniversari.
Mare meva, el meu aniversari, sí, sí. I on estic passant el meu aniversari? Amb vosaltres?
No pot haver-hi... Bé, si només fessis això en tot el dia, home...
Però bueno, si per mi fos una marató, no?
Però el dia del teu aniversari fer ràdio és un petit regal.
És un regal,
no?
És un regal, clar que sí. És un regal, clar que sí, és un regal. Bueno, i mira quina temperatura, no hi ha neu!
Clar, perquè els oients, si no et segueixen a xarxes, potser no saben que Carlos Bayona, DJ i productor musical, responsable cada 15 dies de Bayona contra la Bajona, portar-nos música els dilluns a les 12 per animar-nos I mira, per començar la setmana amb energia, has estat 3 mesos a Granada rodant...
Robant imatges al temps que no ens deixava.
Això sí, rodant La Sociedad de la Nieve, la pel·lícula de J. Bayona, sí, que avui també és el seu aniversari, sí. Felicitats.
Sí, sí, és el seu aniversari també. Bueno, perquè jo tinc un treball seriós, això està molt bé, la música i tal, però un ha de tenir un treball seriós i aquest seria el meu treball seriós i hem estat... 3 ben mesos, gairebé 4, allà a Sierra Nevada, que fa molt de fred. I sobretot per rodar fa molt de fred, també.
I la pel·lícula, que és aquesta, La Sociedad de la Nieve, és el que algú dirà, però aquesta és la història de Viven, no?
Sí, clar, clar.
Aquells supervivents...
I per què la feu una altra vegada, si ja l'han fet aquesta pel·lícula? No, nosaltres estem fent una pel·lícula basada en una història que Viven ja va explicar, però clar, quan un explica la història de Colón arribant a Amèrica, no està fent un remake de 1492.
Exacte.
Clar, llavors aquesta història existeix i nosaltres estem fent... la mateixa història de Viven, comptada des del punt de vista de la novel·la La Sociedad de la Nieve, de Pablo Vierzi.
2023 la podrem veure?
El 2023, sí. Anem molt just. El 2022 no arribem.
Tindrem... Bé, anirem esperant.
Sí, anirem esperant i ja...
De fet, el 2 de setembre ja venen els anells, no?
El 2 de setembre venen els anells, sí, sí. El senyor dels anells que s'estrena... Ja, 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 ja!
Això sí que falta molt poc. I pel que falta encara menys, és per dissabte. Eurovisió, que avui ens parles d'Eurolosers.
Mare meva, clar. I hem començat escoltant el Bec... per la cara, saps? Perquè, bueno, perquè no té res a veure amb Eurovisió, però amb com la cançó es diu Loser, doncs avui hem començat amb la cançó Loser per parlar de Losers Eurovisió, perquè podríem fer un top molt maco, com el de la setmana passada per veure els favorits, o les 10 millors cançons d'Eurovisió, però no, nosaltres hem fet un top de les 10 millors cançons que mai van guanyar a Eurovisió, així que és un top de Losers. Els millors losers de l'Eurovisió.
Un losers que no s'han presentat, però que potser si s'haguessin presentat... Potser haguessin guanyat.
Mira, una cosa. Tots es van presentar a Eurovisió. En un moment o un altre, tots van estar a Eurovisió, però no van guanyar. I normalment, quan jo vinc aquí, parlo com a tercero, no? Miro des de fora, no? Però aquesta vegada jo parlo amb tota l'autoritat del món, perquè jo sóc un loser d'Eurovisió.
No m'ho crec.
Perquè l'any 2007... en totes les televisions d'Espanya sonava això.
Me lo dijeron seguro.
Doncs això que estem escoltant, es diu Piensa Gay, el grup es diu Lorena C, i jo era el que estava allà a Lorena C, amb la Lorena Castell, la cantant, estàvem allà participant a la selecció de Televisió Espanyola per anar a Eurovisió.
Aquest Piensa Gay, que era un dels temes del disc Dos Rombos.
Efectivament.
Que l'entrevista del Dos Rombos va ser la primera vegada que ens van conèixer, que estic veient que fa una pila d'anys, l'any 2007.
2007, clar, és que mira, i avui estic fent anys, és que... ¿Cómo pasa el tiempo? Doncs això, el 2007 jo estava allà en una gala on va guanyar el Rodolfo Chiquilí 4.
Però era una gala que llavors era per votació, que la gent es podia presentar i que la Lorena Castell i tu vau dir, bueno, doncs portem el nostre Piensa Gay.
Bueno, la Lorena ho va fer. Jo vaig estar allà, que de sobte em trobava allà i dic, però Lorena, si no nos hemos ni presentado. I em va dir, sí, la presenté jo de tapadillo. Llavors jo vaig anar allà.
Tu t'ho vas trobar.
Obligat. Jo no volia guanyar, eh? Jo no volia guanyar, imagina't tu.
No et veies
amb... El marrón que va tenir després el Rodolfo Chiquilí 4 per representar Espanya a Eurovisió amb aquella cançó. Doncs el que us estava dient, parlarem de losers. Com a loser tinc tota l'autoritat del món per fer avui la secció. No parlarem de momentos sonrojantes com la mala participació de la Bonnie Tyler o del Florida. Això ho deixarem de banda.
Val.
Avui farem un top 10 de les millors cançons que s'han presentat a Eurovisió, que han estat a Eurovisió i mai van anar a Eurovisió. I comencem per aquesta.
Tú que has sangrado tantos meses de tu vida, perdóname antes de empezar, soy engreída y lo sabes bien. A ti que tienes siempre caldo.
Es que, mala meva, qué temazo.
Hauria hagut de guanyar?
És que
creus?
És un temazo.
Tu creus que Ai Mamà hauria hagut d'anar a Eurovisió?
És que és un temazo. Jo ho sento molt per la Chanel, però això és un temazo top 10. M'agradaria que algú, tu mateixa, hauries de fer una veu com top 10, saps?
Sí. Vale? Així vols?
Sí, a veure com ho faries tu.
Top 10!
Top 10! Doncs estem parlant de la Rigoberta Bandini amb el tema Mamà, un tema de l'any 2022. Llavors no ens hem d'anar molt lluny perquè estem parlant de fa un parell de mesos.
Això.
I mira, escolta, mira, mira, mira que subidón. Vámonos!
Todas las mamá, 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 mamá.
És increïble.
És impossible sentir-la i que no se't moguin els peus i que no tinguis ganes de ballar i cantar-la, perquè la lletra és fàcil.
Amb tot el respecte per la Chanel, que té també un temazo i tal, però bueno, a mi em recorda una mica això al que estàvem parlant, a l'elecció del Rodolfo Chigli 4 per davant de la Casa Azul, perquè vaig participar. No ens anticipem, però em recorda a l'elecció del Rodolfo Chigli 4, perquè aquesta cançó era molt favorita, era molt, molt favorita, i de fet és la cançó... Bueno, té 23 milions de reproduccions al YouTube, al Spotify.
És increïble, perquè a més, si la sents una vegada, és que no sé què té, que la vols tornar a sentir. Si algú l'està taralejant, se t'enganxa.
És que ho té. Té una lletra que està molt bé, que reivindica un tema, el tema de les mares, que és universal, tothom reivindica les mares, i té un ritmazo, que és que té un bon rotllo, que... Top 10.
Top! No!
M'has assustat.
No saps si fa por o què ha passat?
No sé què ha passat.
He dubtat si ho havia de fer en anglès o si ho havia de fer en català.
Ho fem a top 9.
Top 9.
Top 9. En anglès queda millor. Ho fem en anglès.
Vale.
I el que estem escoltant? Estem escoltant un tema de l'any 2018.
Però la Fureira no va guanyar.
Eleni Fureira no va guanyar el Festival d'Eurovisió. Aquest temazo de l'any 2018, El Fuego, era una cançó que representava a Xipre. Era una cançó en anglès amb la tornada en espanyol.
Es parla molt espanyol a Xipre.
I aquesta idea esbojarrada gairebé
va funcionar.
Gairebé va funcionar perquè va quedar en segona posició.
Ah, segona, però després va estar tot l'estiu sonant a totes les ràdios i senties...
Clar,
tot d'hora.
La gran victòria de la Fureira, que recordem, era una noia esbelta, era una ballarina impressionant.
Bueno,
és una mica la Chanel d'aquest any, no? I li deixem molta sort a la Chanel. I aquesta noia, la Elena Fureira, va quedar segona. Però és que va guanyar la neta, te'n recordes de la cançó Toy?
És veritat.
I aquella cançó era, vamos, era un torbellino, la dona.
Aquella també la senties i no te la traies del cap.
Era un mega hit. En una de les edicions on les primeres classificades tenien moltíssima qualitat, doncs se'n van posar la neta amb un temazo, que era favorit, i va guanyar aquest any. Canviem de tema? Pugem un número?
Top 8!
Top 8! Ladies and gentlemen!
Aquí tenim ja anglès i espanyol.
Aquí ja
lo, això
ja és 90, eh?
Ja es nota, aquí hi ha molt electrònic. A veure com arrenca això.
Completament anys 90, eh? Sí o no?
Molt.
I aquest violín una mica cameleros, no? De camela. Doncs estem a l'any 1990 amb la cançó Bandido, no confundir con Amante Bandido. Aquesta és Bandido de les Azúcar Moreno.
Mira, ara cantaran. Cantava, no? I en algun moment... Home, això és molt espanyol.
Gitazo.
I també és igual, això, una festa, ha de sonar un moment o un altre.
Gitazo.
Perquè és ballar.
Ha de sonar. Any 1990, les germanes Encarna i Toñi Salazar, recordem, cosines de Los Chunguitos.
I que aquest any ho van tornar a intentar.
Ho van tornar a intentar i no van tenir tanta sort com en aquella ocasió. El 1990... es van plantar a Zagreb per representar Espanya. Jo me les imagino com unes Kardashians de l'època arribant a Zagreb per representar Espanya. Jo voldria veure aquell reality, no? Si haguessin existit...
No me'l perdria.
Doncs aquesta cançó té el seu caché, perquè estava produïda per Raúl Orellana. Raúl Orellana era el DJ resident de l'Estudio 54 de Barcelona i havia produït música d'aquest tipus, combinant el flamenc i, el, i aquest house primigeni dels 90, i havia aconseguit estar als top de les llistes UK. Raúl Orellana, una persona molt important que va fer la música d'aquesta cançó i que, com a anècdota explicarem finalment que les Azúcar Moreno és un dels pocs artistes que han hagut de començar
dues vegades
la seva actuació perquè van tenir problemes tècnics. I...
Sempre surten allò quan fan cachitos, talls... Surten i es miren com dient... Però què està passant? Què està passant?
Mira un altre i diu... Què està passant? I a Sagrem. Els tècnics de so que no parlarien ni... Ja no dic ni espanyol, però anglès tampoc, no? Però bueno, número 5 van quedar les Azúcar Moreno.
Gens malament.
No està gens malament, però el nostre cor ens van robar... Como bandidas. Mira que voy a llegar ara. Como bandidas no m'han robat el cor i estan al top número 8. Pugem una mica més.
Top 7. Això no ho recordo.
Wow! Top number 7. Tenim un dels duets més importants en la història de la música espanyola, però no van representar Espanya. Estem escoltant a Bacara, que l'any 1978 van anar a Eurovisió a fer aquest parlez-vous français, amb un accent francès que poc li pot envejar a l'Audrey Tatú del Código da Vinci. Este tiene mi cuatro. Reconem l'Audrey Tatú, no? Doncs elles van anar a Eurovisió a representar, em sembla que va ser a Espanya, a França, i no van quedar gaire.
Però qui? Jo és que no conec a les Bàcara.
Bàcara, sorry, I'm a lady, sorry, I'm a lady.
Ah, són aquestes?
No, Bàcara.
Ho cantaven tot, anglès, francès...
Ho cantaven tot amb accent espanyol. I el problema, no me un dia parlarem només de les Bàcara en aquest programa.
M'encantarà.
Perquè vegis que són un dels duets de música més importants de la història d'Espanya. Doncs bé, elles van portar aquest so disco de l'època de finals dels 70, començament dels 80... 4 anys després de... No van ser pioneres, perquè 4 anys abans, amb el Waterloo, ABBA va guanyar Eurovisió, però no ho van fer pas gens malament, ho van fer bastant bé. A mi em van robar el cor, sempre em van robar.
Ai, la cançó aquesta enganxa molt, no?
I quan tu fas un top de llista, una llista de Spotify amb les cançons petardes que no poden faltar, sempre estan les Vaques.
A veure, escoltem-la una mica més.
És aquest francès. Sí, que tu ho saps. Jo parlo francès, sí.
Un petit peu, no? Ui. Avancem?
Avancem,
vinga. Ah, amb un altre espanyol.
Un altre, vinga. Has de dir top 6, però a veure com ho fas.
Top 6.
Molt bé.
Uah. A veure si quan arribem a l'1 ja ho faig millor. Home, aquesta sí que me la sé, aquesta la vaig mirar jo, la cantava
i
tothom.
I no se va saber aquesta cançó.
Bailar de lejos no es bailar. L'encenador.
Llàstima que sigui de dia, perquè si no aquí... Es como estar bailando solo. Tú bailando en tu volcán. Hem de buscar l'any, perquè no tinc present l'any. Sembla que va ser l'any 94. Ara buscarem. Servicio de documentación, por favor. Estem buscant. Però anem al top 6 per escoltar el Sergio Dalma per... fent Bailar Pegades. Estem parlant de Josep Sergi Capdevila Caró, que és el veritable nom, el de veritat, del Sergio Dalma. Doncs un Sergio Dalma que començava la seva carrera, llavors en aquell... L'any 91, ara m'han recordat.
91.
L'any 91, sí, ara sí, m'han recordat. Sí. L'any 91, perquè va ser un any després.
Després de les Azúcar, després del Bandido, ja va venir el Bandido, el Sergio Dalma.
Justícia per a Espanya, que no vàrem guanyar ni amb el Bandido ni amb el Sergio Dalma. Aquest temazo, any 1991, i Espanya va enviar... Aquesta que és la proposta més italiana, estaràs amb mi, sí, que sí, mai sí. Ha enviat a Espanya.
És com l'Anna Mena, quan parla, canta en espanyol, però amb accent ara, italià, sí, ara ens hem canviat.
Ens l'han tornat aquest any, ens l'han tornat la del Sergio Dalma. Doncs un Sergio Dalma, que només uns uns quants anys abans havia deixat de prendre la capsa d'Strepsils i va començar a cantar amb aquesta veu, no? Amb la seva veu ronca, que va aprofitar molt bé l'ocasió perquè no només va quedar en una quarta plaça, que està molt bé, que està molt bé.
Fa temps que no veiem ni cinquenes ni quartes, eh?
Ni top ten, no? Que jo me'n recordo ni top ten. Però, bueno, ho va aprofitar molt bé el Josep Sergi Capdevila Querol.
T'ha agradat el seu nom.
Mare,
i a més feia una picada d'ullet a càmera quan cantava aquesta cançó.
És que ho tenia tot, era un compendi de típicos tòpicos que ha de tenir una cançó romàntica italiana que tenia el Sergio Dalma. I ho va fer molt bé, va quedar quart i va començar una carrera que ara mateix Sergio Dalma és una persona que omple Palau Sant Jordi. I més important que això, quan tu poses aquesta cançó, pots tancar perfectament una sessió del Razzmatazz de la Mandanga un dijous, que estan els nens de 20 anys cantant-la com a bojos.
I se la saben.
I se la saben, òbviament, que se la saben. O pots anar a un concierto d'Eugete Calor, i la canten i tothom es posa de peus. I aquesta és la gran victòria del Sergio Dalma, que no va necessitar guanyar Eurovisió per ser un top al nostre cor.
El 2022 segueix estant al nostre cor i podria ser número 1, però ara anem...
Anem al top 5.
Top 5!
Tan dentro de mí.
Ai, que sé qui és.
Aquesta està una mica puesta con calzador, aquesta. Està ficada perquè la cançó no és una gran cançó.
Però Julio Iglesias va a Eurovisió.
Julio Iglesias, l'any 1970, va representar Espanya al Festival d'Eurovisió i va quedar amb la quarta plaça amb aquesta cançó, la Gwendoline, que és una cançó... Mira, Julio, la bohemia hecha voz.
Como busca un marino su puerto y su hogar.
Sembla que estigui navegant, te l'imagines. Estava arribant a Miami.
Estava en casa. No em facis riure, que no puc fer la meva secció.
Perdona.
Molt bé. Doncs el Julio Iglesias, que va compondre aquesta cançó per la seva primera nòvia.
La primera de moltes.
La primera.
Un professional amb tot el que ha fet el Julio Iglesias ho ha fet bé, tu.
Després ja entrem en una llista con muchos ceros. Doncs aquesta és la seva primera nòvia, que es deia Gwendoline, que ell la va composar quan estava estudiant dret i era porter del Real
Madrid.
Que pena que no siguió i ens haguéssim estalviat tantes copes d'Europa que després va guanyar el Real Madrid.
Sí.
Però bueno, top 5 no és una cançó molt important, però el seu cantant sí que és molt important.
Sí, ell és molt...
I és un dels nostres losers favorits al Festival d'Eurovisió.
Bueno, tu dius Julio Iglesias a qualsevol racó de món i encara saben qui és.
Ai, tothom fa... Hey! I tothom sap imitar el Julio Iglesias.
És fàcil.
És una d'aquestes persones que tothom creu que pot imitar el Julio Iglesias, no? Molt bé.
Avancem i anem al top 4.
Viva la èpica!
Les veig amb la túnica.
Recordem que totes aquestes cançons no van guanyar Eurovisió, eh?
Però si això és un temazo, jo aquesta me la sabia.
Eres tu. Top 4, Mocedades, any 1973. Mocedades, conegudíssims a Espanya per ser els intèrprets de la cançó La Vuelta al Mundo de Willy Fox.
En sèrio?
Són 80 dies.
Són ells? Ho feien tot.
Jo ho he escrit a memòria, però a mi em sembla que Mocedades van fer la cançó de
La
Vuelta al Mundo de Willy Fox. Doncs Mocedades l'any 1973 es presenta a Luxemburg per representar Espanya. El grup que estava format per tants components com dies tenia La Vuelta al Món del Willy Fox ho va fer molt bé. Ho va fer molt bé i van quedar en segona posició.
Segona?
Segona posició. Però és una injustícia, perquè... Mira, escolta, escolta.
Como el agua de mi fuente eres tú, el fuego de...
En José se les saps totes, eh?
Totes, ara. Tothom ens sabem aquestes cançons. Doncs segona posició... participant a Luxemburg i va guanyar Luxemburg. Una vegada...
És que és tan lleig Luxemburg que els havien de guanyar. I que van tornar a repetir, clar, si fas a Luxemburg, i guanyes, tornes a repetir a Luxemburg.
Això no és mal negoci.
Estem arribant, ja.
És una de les millors cançons de la història que ha enviat Espanya a Eurovisió. I tenim aquesta versió seriosa de Los Inhumanos, que són mocedades, els tenim al nostre cor. Anem al top 3!
Estem ja... Els tres últims.
Els tres últims.
I ara és el top 3. Congratulations and celebrations. És com estar en una festa avui, això.
És que... I aquesta cançó no va guanyar.
No va guanyar això, però si és impossible que no guanyés. Congratulations.
Cliff Richard, congratulations, any 1968. I no va guanyar Eurovisió. I per què no va guanyar Eurovisió?
Qui va guanyar aquell any?
El 68. El 68 va guanyar Maciel.
Amb el La-La-La. A mi m'agrada molt, La-La-La.
Home, és que La-La-La... També, és una... Però bueno...
No va triar bé l'any, el Cliff Richards.
No va triar l'any. Li va passar com a la Eleni Foreira.
Exacte.
Es van presentar l'any equivocat. Doncs aquell any van quedar segons. Clar, els anglesos van denunciar una mica de tongo en les votacions i tal, però ja saps com són els anglesos, que no s'ho van perdre, no? No saben perdre. Però igualment aquesta cançó, fixa't si va ser important que aquell any el single més venut a Espanya no va ser el de Dada Maciel, va ser el Congratulations. I fa poc van fer una espècie d'aquesta de gala de 50 anys per triar les millors cançons en la història d'Eurovisió. I en el top 10 estava el Congratulations del Cliff Richard. I la gala es deia Congratulations. Llavors, aquí està el mèrit del Cliff Richards del top 3, del nostre top, de les millors cançons que mai van guanyar Eurovisió. I entrem al top 2, que és un hitazo tan gran com aquesta, mira.
Top 2. Això hauria de guanyar cada any.
Hauríem d'enviar aquesta cançó cada any a Eurovisió.
Fins que guanyés.
O a la preselecció, fins que sortís.
Molt d'acord.
Molt d'acord, no?
La revolució sexual.
És que, bueno... Què podem dir d'aquesta cançó? Què podem dir d'aquesta cançó? No hi ha festa on no soni la revolució sexual. No hi ha discoteca on no soni la revolució sexual. És el hitazo de los 2010 en este país. Bueno, dels 2000, no? Perquè és l'any 2007, no?
Sí, 2007, sí, és com hem començat, sí, sí. És l'any del Chiquilicuatre.
Sí, estem parlant de la Revolució Sexual, que és el primer single que estrella de l'àlbum del mateix nom, La Revolució Sexual, editat per Elephant Records, l'any 2007. L'important d'aquesta cançó és que el Guille Milky Way la va portar a aquesta gala on jo estava ja, i ho vaig veure en primera persona, com a Espanya decidia que el Rodolfo Chiquilicuatre havia d'anar a Eurovisió en comptes d'aquesta cançó, que no va quedar ni segona, perquè segona va quedar un producte d'aquests que els eurofans trien, que es diu Coral, una d'aquestes cantants que li agraden als eurofans. Doncs aquesta és la prova de que, a vegades, la democràcia no és el millor dels sistemes polítics en un país.
Jo crec que va votar massa gent que no és eurofan i va pensar, va, a que no ni d'aquest, a que no, i va anar al Chiquilicuatre.
Bueno, és que també els espanyols són molt de la broma, vamos a enviar a este i ja veràs que risa.
Sí.
Però no, van fer una injustícia molt gran perquè aquesta és probablement una de les millors cançons que han intentat participar en el Festival d'Eurovisió. Bueno, és impressionant.
Va ser una mala decisió. Hi hauria hagut d'haver un tant... A partir d'aquí, no? Suposo que va haver-hi aquell tant % de jurat que vota, que no saps què passa, però que al final va un altre que...
Bueno, no parlarem d'això, no obrirem aquesta caja de Pandora.
No, perquè ja gairebé hem de marxar, però...
Ja gairebé hem de marxar. Però escoltem la cançó número 1, que dius tu. Aquesta cançó, que és una... No és que sigui una de les millors cançons que no han anat mai a Eurovisió. És una de les millors cançons de la història. I aquesta cançó no va anar al festival... Bueno, va anar al Festival d'Eurovisió,
però
no,
no
va guanyar.
Però per nosaltres és el top one.
El top one indiscutible.
Penso que un sogno così non ritorni mai più. mi dipingevo le mani e la faccia di blu.
Tothom la sabem per la Gypsy Kings, eh?
També. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito.
Aquesta queda bé a qualsevol moment. Aquesta cançó la pots posar per...
Aquesta cançó, per exemple, la pel·lícula Una qüestió de tempo, About Time.
Ah, m'encanta, la del pèl roig.
Quan ells es casen, la cançó de boda és aquesta.
Veus, mira que he vist vegades aquesta pel·lícula.
Doncs aquesta cançó que tothom recorda, però que ningú recorda el seu nom, perquè com es diu aquesta cançó? Tothom diria...
El Volare.
Aquesta cançó és el Volare.
El Volare, el Volare.
Aquesta cançó no és el Volare.
Ah, no, no és el Volare.
Aquesta cançó es diu Nel Blu dipinto ni blu. Nel Blu dipinto ni blu. Aquest és el títol de la cançó i tothom la recorda com el Volare.
Perquè és més senzill.
Una cançó, bueno, que aquest any, aquell any 1958, no va guanyar Eurovisió.
Tampoc.
Qui va guanyar? Ningú se'n recorda. Ningú se'n recorda. Em sembla que eren holandesos, però ningú se'n recorda de qui va guanyar.
Però no ens agraden tant
cançó,
com el Domenico.
No ens agraden com el Domenico. Domenico Modugno. I aquesta cançó que va ser... Mira, fixa, és en italià, i aquest any, aquell any 1958, va ser número 1 al Billboard americà, que és molt difícil per una cançó que està cantada en italià i en aquella època. Una cançó que han reversionat el Dean Martin, el Frank Sinatra, els Gypsy Kings, que dèiem, Barry White, Paul McCartney, el Pavarotti, que Pavarotti es feia totes, i l'Andrea Bocelli, que és com un Pavarotti de bolsillo, també, no? Doncs això. I aquesta cançó, en aquesta gala que vam parlar del Congratulations...
Dels 50 millors?
Va ser triada la segona millor cançó en la història d'Eurovision, i no va guanyar, eh? I va ser triada la segona millor cançó en la història d'Eurovisió i només li va superar aquí la cançó més important en la història d'Eurovisió, el Waterloo
del Zaba. A mi m'agrada més el Volare que no és Volare.
Sí, bueno, però per cada amb aquesta podríem tancar, no? Posem aquesta, sí, i tanquem la sessió amb aquesta i tothom amb les mans en l'aire fent el Volare, no? I per ballar posem el Waterloo d'Ava, no?
Ja veurem què passa el dissabte.
Molta sort per la Chanel.
El Chanel. Tu creus que, que es quedarà entre el top 5, per exemple?
No tinc idea, no sé. No
doncs
sé.
Ens esperarem.
Tant de bo que sí, però no se sap.
Mica, mica, dissabte ho sabrem.
Eurovision és com una caja de bombones.
Sí.
Nunca sabes quan te va tocar.
Exacte, és una sorpresa. Quin regal has tornar-te a tenir aquí amb nosaltres, Carles Ballona.
Quin regal estar amb nosaltres el dia del meu aniversari. És el millor regal que he rebut fins ara.
Me n'alegro molt. Fins aviat.
Fins aviat.
Adéu.
Pianos comparen el lloc i tuoi blu. La tua voce una musica dolce que suona per me. Tuoi blu, felice di stare qua giù, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù.
Radio Estel.
Masomega.rojo aporta els àcids grassos omega 3, EPA i DHA que contribueixen al funcionament normal del cor. Al canvi d'estació i durant la primavera, Masomega.rojo és el teu complement alimentari ideal. Demana Masomega.rojo a Laboratorios Maen Punes o al 669 56 17 68. 669 56 17 68 i aconsegueix el teu Masomega.rojo ja. I per ser oient de Ràdio Estel, un descompte especial en la compra per telèfon de Masomega.rojo. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Consulta les bases legals de la promoció a Laboratorios Maen Punes. Residència Vivència Mollerat, on els teus pares es trobaran com a casa. Una masia amb un ampli jardí i unes vistes privilegiades de Barcelona. 25 places residencials i 10 places en centre de dia. Places concertades i privades. A Mollerat tenim clar que el resident és l'eix essencial de la residència. El nostre compromís i responsabilitat per la seva dignitat, benestar i felicitat és prioritari. Tenim la certificació verda del Departament de Salut de la Generalitat per la nostra gestió en el Covid-19. Truca'ns al 93 213 21 31 o visita'ns a viventiamollerat.com. Som al carrer Portell 11 de Barcelona, al barri Coll Vallcarca.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel.
amb Olga Vallejo. Salut natural per tothom.
1:45 al matí a Ràdio Estel. Com cada dia de dilluns a dijous, estem a l'espai Salut Natural per tothom. Tornen els nostres doctors, els millors professionals especialistes mèdics, el doctor Juan Márquez i el doctor Jacinto Valverde. Salut Natural per tothom és l'espai de salut i benestar al que podeu preguntar qualsevol dubte mèdic fins a la 1 del migdia i per qualsevol pregunta sobre salut. Com ho podeu fer? Doncs pareu atenció que us ho expliquem.
Si tens cap dubte o pregunta pels nostres doctors, envia un correu a elmatí@radioestel.cat o una nota de veu al 663 99 30 62. 663 99 30 62.
Doncs ja sabeu, el nostre WhatsApp, ens podeu enviar també un correu electrònic elmatí@radioestel.cat, una nota de veu, o enviar-nos un missatge al 663 99 30 62. I ara sí, ja no fem esperar més al doctor, el saludem hasta l'altra banda del telèfon. Doctor Márquez, muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Pues bien, bien, contenta de saludarla, de saludarlo. Habrá notado que no soy Mercé, porque es que Mercé tiene faringitis, entonces...
Vaya. Bueno, a ver, que se mejore.
Un poco complicado, ¿eh? Bueno, si le parece, doctor Márquez, vamos a repasar su biografía para todos los oyentes.
Perfecto.
El doctor Juan Márquez es metge especialista en medicina de família, membre de la Sociedad Española de Medicina de Família, de la Sociedad Española de Hipertensión i expert en salut natural. Waking up in California,
but these clouds won't go away. Cada dia parlem una mica amb els nostres doctors sobre alguna dolència, malaltia, molèstia que tinguin a veure amb la nostra salut. I hoy, doctor, queremos hablar del colesterol y la glucosa. Que supongo que hay mucha gente que tiene dudas, pero ¿es lo mismo? ¿No es lo mismo? ¿Qué tiene que ver la glucosa con el colesterol?
No es lo mismo. En principio... O sea, no tiene nada, o sea, tiene que ver, pero bueno, es un poco más complicado. A ver, el tema es que muchas veces el exceso de colesterol tiene que ver también con un consumo excesivo de azúcar refinado, con lo cual ese aumento de azúcar refinado o esos problemas que pueden producir la glucemia pueden ir de la mano. El colesterol es el exceso de grasas circulando en jugo. Y el azúcar, luego la diabetes, pues es el exceso de azúcar en sangre, ¿no? Son cosas diferentes, pero que van de la mano porque normalmente el paciente diabético suele precisar unas cifras de colesterol mucho más bajas de lo normal, con lo cual hay que apretar un poco en el tratamiento porque se considera la diabetes un factor de riesgo, perdón, para padecer infartos o un factor de riesgo para padecer problemas cardiovasculares. Entonces, lo normal es que vayan de la mano y tengan tratamientos parejos. Normalmente nosotros desde la medicina natural solemos recomendar la toma para el colesterol de un complemento que se llama DINA-D21, que es un complemento específico para esos niveles de colesterol, DINA-D21. Y de otro lado, lo que solemos recomendar para el tema eso es para el azúcar, el DINA-D21, y para el colesterol es un complemento que se llama DINACOL.
DINACOL
es para el colesterol y para el azúcar es DINA-D21. ¿Cómo se toma el DINACOL? Por las noches. Una cápsula por la noche. ¿Y cómo se toma el DINA-D21? 3 cápsulas al día después del desayuno, de la comida y de la cena. Y es de esa manera que podemos ayudar y que podemos colaborar para... ayudar a controlar y a regular los niveles de colesterol en sangre.
Pues vamos a recordar DINA-B21 cuando tenemos azúcar y si tenemos colesterol, DINACOL. Escuchemos cuáles son sus componentes.
DINACOL conté coenzima Q10, llevat vermell d'arròs i card marià. La monacolina K del llevat vermell d'arròs contribueix a mantenir nivells normals de colesterol sanguini.
Us recordem que els productes que ens recomanen els doctors els podeu comprar a Arbolaris per a farmàcies i farmàcies i també podeu fer la vostra compra per telèfon al 669 56 17 68. 669 56 17 68 i en 24 hores teniu el producte a casa vostra i si dieu que sou oients de Ràdio Estel tindreu un descompte especial. A més, podeu fer la vostra compra online a maen.es, maen amb una H intercalada entre la A i la E, maen.es, com ens deia doctor Dinaví 21, para cuando alguien tiene azúcar, que són 3 cápsulas después de desayunar, después de la comida, después de la cena, o Dinacol, para quien tenga colesterol, que es una cápsula al final del día. Seguro que le suelen hacer esta pregunta, pero el colesterol, ¿hay un colesterol bueno y un colesterol malo? ¿Cómo sabemos cuál es uno, cuál es el otro? ¿Cuándo sería un buen momento para tomarnos Dinacol?
El colesterol, lo que llaman colesterol bueno, es el HDL colesterol, que es un colesterol que en principio debería ser protector, debería tener protección para esos... deberían protegernos, ¿no?, de padecer enfermedades cardiovasculares, entre otras cosas, porque no se acumula dentro de las arterias. Y luego está el colesterol, que no es el HDL, que es el LDL o colesterol no HDL, sin más, que ese colesterol sí es dañino cuando está en exceso, porque hay que olvidar que el colesterol existe por algo y que es necesario para muchas funciones dentro de nuestro cuerpo. Entonces, la única manera de saber si tenemos el HDL, que es el bueno, lo tenemos bien, y el LDL lo tenemos mal, es hacerse unos análisis de sangre. Uh-huh. Las cifras de colesterol LDL o HDL varían, sobre todo la LDL varía en función de si uno tiene factores de riesgo o no, pero vamos, debería estar por debajo de 120-130 es el LDL y el colesterol total por debajo de 200 para personas que no tengan riesgo. Un diabético, como hablábamos al principio del espacio, un diabético debe tenerlos por debajo de 100, ¿vale?, porque se considera factor de riesgo. La mejor manera es combinar el Dinacol, del que hemos hablado, uh-huh, e incluso con otro complemento que son ácidos grasos omega 3, que es el más omega punto rojo, más omega punto rojo, que ayuda a regular los niveles de colesterol bueno y de colesterol malo.
¿Y en qué momento del día deberíamos tomar más omega punto rojo?
Más omega punto rojo se toma por la mañana, 2 perlas juntas en el desayuno. Y el Dinacol se toma por la noche, una cápsula después de la cena.
Aparte de tomar Dinacol y más omega punto rojo, ¿la dieta nos puede ayudar a regular, a controlar este colesterol que deberíamos tener a menos de 120-130?
La dieta es fundamental y el ejercicio también. El ejercicio aumenta el HDL, que es el colesterol bueno, disminuye el colesterol total, disminuye el LDL. Eso es el ejercicio. La dieta es fundamental para a tener unos ingresos de colesterol lo más bajo posibles, y eso es fundamental. El problema está en el colesterol oculto, por eso muchas veces no se trata, me encantó una frase que escuché en un curso, uh-huh, que no se trataba tanto de saber comer como de saber comprar. El problema es que hay que leer muy bien las etiquetas, porque las etiquetas son, no sé, a mí las etiquetas me llaman mucho la atención. Ahora estamos viendo, ahora gusta mucho esto de poner en las etiquetas, sin aceite de palma. Bueno, muy bien, seguro que es cierto, seguro que no lleva aceite de palma. Ahora bien, ¿lleva otro tipo de aceites que sean perjudiciales y que contengan colesterol malo, colesterol LDL, apuesto sin verlo? Que sí.
Entonces, ¿qué deberíamos buscar en el etiquetaje que dijéramos? Uy, no, a ver, no hay aceite de palma, pero ¿qué deberíamos evitar? Cuantas menos es, mejor, supongo.
Cuantas menores grasas tenga, las grasas saturadas, ¿eh? Cuanto menor grasas saturadas tenga, y eso debe venir contenido en la etiqueta, debería, ¿vale? Pero hay cosas, oye, che, cuando uno, es alucinante cuando uno ve determinados panes de molde, y pone sin colesterol. ¿Desde cuándo el pan ha llevado colesterol? Claro que será verdad que no lleva colesterol, pero ¿qué tipo de conservante y qué tipo de grasas vegetales lleva qué tipo de grasas lleva para conservarse y que se conserve un mes después ese pan? Es evidente que llevan algún tipo de conservante que contiene grasa, y esa grasa, claro que no lleva colesterol, pero es que eso lo faltaba, es que el pan es agua, levadura, harina y sal, ¿no? Agua, levadura, harina y sal, eso es lo que es el pan. Y eso es lo que debería llevar. Claro que el pan no contiene colesterol, pero creo que contiene para conservarse. Es ahí donde tenemos que mirar. Y entonces tenemos que ver las grasas saturadas, que son absolutamente perjudiciales para nuestra salud, y determinados tipos de aceite vegetal, el aceite de palma entre ellas, que se echa muchísima bollería industrial. Luego, cuanto menos... es prácticamente imposible que algo no lleve grasas saturadas, pero cuanto menos porcentaje de grasa saturada lleve,
mejor.
Huir de la bollería industrial, o huir del pan industrial en la medida de lo posible, porque el pan industrial contiene, si uno va al supermercado a última hora de la tarde, cuando las barras llevan en esas bolsas marrones, ¿no?, que todos conocemos, uh-huh, y verá que hay cercos de grasa en el pan, lo verá, eso es muy fácil de ver cuando llevan un tiempo, es por el tipo de conservantes que se le echa a la masa, que además suele ser congelada, luego se hornea, ¿no? Entonces eso hay que intentar huir de ese tipo de, sobre todo de las grasas saturadas y del aceite de palma, del aceite de coco, de todo eso hay que añadido a determinados alimentos, ¿eh?
Uh-huh. Pues vamos a recordar este gran consejo, sobre todo saber comprar. Saber comer también, pero saber comprar y fijarnos en qué es lo que compramos. Para los oyentes que han estado tomando nota, dicen, tengo problemas de azúcar, DINA B21, tengo problemas de colesterol, DINACOL y más omega punto rojo. Pero para aquellos que dicen, yo de momento no tengo problemas, pero en mi familia, casi todo el mundo, mis padres, mis abuelos, mi hermano mayor, tienen colesterol, ¿sería un buen momento para empezar a tomar DINACOL para prevenir, o no hace falta si todavía cuando nos hacen la analítica todo sale bien?
No, si cuando hacen la analítica todo sale bien, no es necesario. Para prevenir nos puede venir bien el más omega punto rojo. Ahí sí, funciona más como elemento preventivo, que ahí sí podemos conseguir un correcto equilibrio entre el LDL, el HDL, el colesterol, ahí sí. Ahí nos puede ayudar. Entonces, el más omega punto rojo puede ir bien, ¿vale? Más omega punto rojo.
Nou minuts i serà la una del migdia. Al matí a Ràdio Estel estem a l'Espai Salut Natural per tothom amb el doctor Juan Márquez. Ja sabeu, si teniu dubtes, ens podeu escriure un WhatsApp, una nota de veu, al 663-99-30-62, 663-99-30-62, o enviar-nos un correu electrònic a almatí@radioestel.cat. Hoy, doctor Márquez, como decíamos, estamos hablando de las personas que tienen colesterol, también quien tiene azúcar, nos ha recomendado DINACOL, también más omega punto rojo también para aquellas personas, bueno, pues que nos ayuda, ¿no?, a controlar, y decía que la dieta es muy, muy, muy importante, que seamos conscientes de qué es lo que comemos y de qué es lo más saludable para cualquier persona, porque esto es independientemente de si tenemos o no tenemos colesterol. Una manera de evitar llegar a ese punto justamente sería eso, ¿no? Tener cuidado siempre con la dieta.
Eso es, siempre con la dieta y con el ejercicio, es decir, realizar ejercicios y tener cuidado con la dieta. Que no se trata de pesar alimentos, ¿eh? Se trata de comer de todo y variado, ¿vale? Y luego huir un poco, y convertir en excepcional ciertas cosas. Los embutidos debería ser algo excepcional en nuestra vida, no habitual. Los quesos, en realidad, debería ser algo razonablemente excepcional también, ¿vale? Al menos los quesos grasos, los quesos... Pero uno no... al menos de donde yo vengo, el comer queso de postre o después de haber comido era algo... Pues sigue siendo algo muy típico.
Ay, es que es tan rico.
De queso, sí, me vas a contar. El queso es muy típico, pues eso evidentemente no se puede convertir en un hábito diario. Se puede comer queso de vez en cuando. O intentar, pues, los embutidos, pues también si podemos intentar huir de los embutidos, sería bastante bien, pero vivimos en un... Bueno, en nuestro país se come embutido. Entonces es una cuestión Somos una tierra donde el embutido, bueno, da igual, de una manera o de otra, da igual a la parte de España que vayas, hay embutido.
Siempre está presente. Bueno, tenemos
siempre,
que ir...
Siempre.
Tenemos que recordar que no deberíamos comer todos los días, ir controlando. Y tenemos una duda que es de un oyente que nos ha escrito, que será ya la última pregunta que le hago ahí, doctor. Marta de Mataró dice: buenos días, doctor. Quería hacer una pregunta para mi hija Eva, de 12 años. Mi madre siempre me ha contado que ha habido varios casos de diabetes en la familia. Me preocupan estos antecedentes y me gustaría saber si esto significa que mi hija tiene más opciones de sufrirla de mayor y si podría tomar algún producto de los laboratorios Maen para prevenir que llegara el caso.
La respuesta a la primera pregunta es sí, tiene más opciones de sufrir la E mayor. La respuesta a la segunda pregunta es no, no para prevenir. La mejor manera de prevenir es enseñar a comer a esa niña, que coma de todo, que haga ejercicio a niveles normales, ¿no?
Sí, sí, no que se pase el día en el gimnasio.
Efectivamente, no pretendemos eso. Y que la niña no tenga sobrepeso, sin decirle eso a la niña. Quiero decir, no podemos obsesionar a una niña de 12 años con el peso, eso no puede hacerse. Pero sí deberíamos que comiera de todo y que, por supuesto, evitara en la medida de lo posible, el uso de azúcar refinado, en la medida de lo posible, el uso de bollería, el uso de dulces, pues bueno, evitar en cierto modo, y luego realizar controles en su médico de manera habitual. Pero sí que es cierto que existe un componente genético que la puede predisponer en el futuro. Lo que pasa es que con una niña de 12 años hay que ser muy cuidadoso con el tema de las dietas. No hay que obsesionarla con la comida y no hay que obsesionarla en ese sentido, sino que hay que intentar que coma de todo, que coma variado, que se centre más en pescados, en frutas, en verduras, y lo menos posible en carnes muy grasas o así, carnes blancas, ¿no? Pero bueno, y tener mucho cuidado luego con el tema de los dulces, la bollería, los postres, ese tipo de cosas, pero nada más. O sea, y luego si hace ejercicio y empezamos con unos hábitos de ejercicio desde la infancia, eso luego va a beneficiarla muy, muy positivamente y va a disminuir mucho las probabilidades de que padezca diabetes en el futuro.
Pues creo que Marta ya puede estar tranquila, que ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Doctor Juan Márquez, muchísimas gracias.
Gracias.
Hasta mañana, un saludo.
Hasta mañana, adiós. Adiós.
4 minuts i serà la 1 del migdia. Ja ho sabeu, tots els dies Salut Natural per tothom des de 12:15 i fins a la 1. I quan falten pocs minuts per la 1, què passa? Què passa? Freqüència madurada. Ara m'has mirat estrany, Marta, què passa, què passa?
Clar, home, jo també estava sorprès, tenia ganes de saber-ho.
No, és que jo el que vull saber és la segona pista.
Mira, jo abans de res, hi ha una cosa que em preocupa, Olga, perquè pensava que era un problema de la Mercè, o era cosa de la Mercè, que des d'aquí saludem, i és que he tornat a entrar i fa molt fred a l'estudi. La meva pregunta és...
És la cadira.
Estàs còmoda?
Estic bé, sí.
Vaig
amb màniga curta.
És a dir, que quan es presenta el programa, el magazín... Sí, la temperatura corporal canvia, és correcte?
Sí, això li podem preguntar demà al doctor. Home, deu ser que estàs més en tensió tota l'estona.
Sí, no, jo baixava amb màniga curta, m'he posat jaqueta.
I també t'haig de dir que hi ha hagut un moment que havíem parat l'aire i hem tingut un convidat que ens ha dit potser fa una miqueta de calor aquí, eh? Ventileu.
Com que ens agrada tenir els convidats a gust, el que calgui. Escolta, saps on fa molt fred, també?
A on?
Als cims de l'Himàlaia.
És veritat, aquest de 8.000 metres que hem
fet
avui.
Correcte, perquè avui és l'efemèride del dia. Un 9 de maig de l'any 1956 es va coronar per primera vegada la Manaslu, un pic de l'Himàlaia, la 8ª muntanya més alta del món, Olga, que fa 8.163 metres. No sé si...
No l'he pujat.
Coses... Aquesta no, eh?
Aquesta no.
No? Quina és l'última que has pujat, la recordes? segurament no feia 8.000 metres.
Collserola serveix?
I tant.
Vaig des de casa, eh?
Computa.
Fa molta pujada.
Jo saps quina vaig pujar fa ben poc? El Balandrau.
I arriba als 8.000?
Tampoc. En qualsevol cas, també va ser una expedició com aquesta del Manaslu, que comptava, en aquell cas, amb un xerpa nepaler del Nepal i un escalador. I per això avui us preguntem quin era el país d'origen d'aquest intrèpid escalador. Escoltem la segona pista, va.
Ay, piratas, qué feliz soy. Por fin estoy concursando en humor. ¡A María!
no sabia per on anaves.
Era boníssim.
He pensat, si parla espanyol?
No, era el traductor d'aquest programa Humor Amarillo, que ens alegrava les sobretaules dels caps de setmana.
Humor Amarillo.
Sí, sí, sí. A mi em va marcar molt. I atenció, si un dia us avorriu, podeu buscar per internet, per YouTube, programes d'aquest país... perquè fan coses molt, molt estranyes a la televisió d'on era originari aquest escalador.
No ho diguis.
No. Costa, no dir la resposta, ens costa molt.
Cert.
És el gran repte.
És curiós que sempre ens fa gràcia veure com la gent cau.
Sí.
Després potser li
dius,
estàs bé, estàs bé? Bé, en el cas del concurs no cal, perquè ja ells ja sabien que anaven a caure.
També et dic que jo quan caic, no sé si també et passa, em peto de riure, em fa molta gràcia, et sent ridícula.
Per si un cas.
Si des de casa, en qualsevol cas, també caieu i caieu en la resposta...
Clar, molt important.
Ens podeu escriure un WhatsApp al 663-99-30-62 o enviar-li un correu electrònic directament a l'Olga al matí@radioestel.cat, que em sembla que ja n'has rebut algun des
ja,
de la redacció.
Ja hi ha algunes respostes. Exacte. Correctes.
Ah, és que, clar...
És important.
Tinc l'audiència, els oients molt, molt entrenats, ja.
Dues pistes, ja sabeu, la resposta 663-99-30-62 o almatí@radioestel.cat. Ara que molta gent, molts oients estaran fent el dinar, que ja sabeu què feu en el vostre temps lliure? L'organitzeu bé?
Ui.
Pareu atenció després del butlletí.